Bon dia, què tal, com esteu? Som dimarts 5 de març de 2024 i comença el Penedès en xarxa a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. En nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical i qui us parla Sílvia Delgado des del control central a la capital de l'Alt Penedès. Un dimarts 5 de març que estrenarem així que acabi el sumari amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes. I després del temps, les vinyetes que ens acosta l'Òscar Cerdà. Avui parlant de Moebius, autor, entre altres, del tinent Blueberry. A 9:15, Moebius ens durà a la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu del dia. I tot seguit, al cap de 5 minuts, obrirem el tema de la setmana, que ens ocuparà fins 10:15. Inicialment, de 9:15 a les 10, coneixerem els convidats d'aquest tema de la setmana, dedicat al 8M. D'una banda, Juan Cafuentes, president de l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell, que fa 15 anys que commemoren el 8M. Volem saber com ho faran aquest any. També tindrem amb nosaltres la Carme Capdevila, amb qui volem parlar dels protocols per prevenir assetjaments a les ADF. I també tindrem la Remei Casanovas i la Josefa Rovira, de l'Associació de Dones de Sant Sadurní, això com la Mati Hernando, de Sansa Feminista. De 9:45 a les 10 conversarem amb cadascuna d'elles i a partir de les 10:06, després del butlletí, fins 10:45, hora del segon flash informatiu, farem tertúlia plegades. Darrere del segon flash informatiu, a 9:15 i 5 minuts, ocupació i formació. Avui parlant de la prospecció al barri de l'Espirall, que està fent el Servei d'Ocupació de Vilafranca. Explicarem aquest terme de prospecció, en què consisteix. I ho farem amb Xavi Sanabra, coordinador de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca, Xaira Wali, tècnica del servei, Pol Sanabra, bomber, i Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de Vilafranca. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí, amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà una petita classe de 5 minutets, avui sobre vocabulari feminista, i hi haurà temps pel concurs perquè jugueu, participeu i apreneu amb nosaltres. Avui regalem un llibre, que és un àlbum il·lustrat, entre àlbum i còmic, per infants a partir de 5 anys. A 11:45, darrera cita amb els serveis informatius que ens portaran l'últim flash d'aquest matí, aquests 5 minuts per actualitzar-nos i saber què passa a les nostres comarques. I acabarem, com cada dimarts, amb una història que us expliquem i juguem plegats a saber si és certa o si és una fake news. Així anirà aquest matí de dimarts, 5 de març.
El temps.
Té tenim un sol radiant aquestes primeres hores de dimarts. Com anirà la cosa, no només avui, sinó la resta de la setmana? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia. Comencem el dimarts amb força fred, però amb un ambient força estable, perquè les nuvolades d'ahir a la tarda s'han anat enretirant, tot i que avui hem començat el dia, això sí, amb quatre restes de nuvolositat. L'ambient serà del tot tranquil, però suau també, perquè les nuvolades, com diem, deixaran de fer acte de presència a causa de la força del vent de mestral que avui de nou es deixarà notar, en especial a les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf. La noia sembla que en quedaria una mica més al marge, però tot plegat ja amb més tranquil·litat i unes temperatures que tendiran a pujar una miqueta, tot i que es mantindran força normals. I fins i tot una miqueta per sota del que tocaria per l'època de l'any, les temperatures avui tendiran a remuntar per la força del vent. Un vent que, a partir de demà, tornarà a bufar, però ja amb menys intensitat, amb tendència que les ratxes de vent doncs, siguin menys destacables, i tornant a repetir que també en força més estable. Però la notícia d'aquest cap de setmana ha estat, sens dubte, les nevades a cotes baixes, i fins i tot, quan ens vam llevar diumenge, vam poder veure Montserrat una miqueta enfarinat. Veurem si de cara a finals de setmana, atenció, perquè es podria tornar a repetir. Sembla que tindrem de nou una bossa freda, acompanyada de precipitacions, i haurem de veure com es tradueix tot plegat. Encara és massa aviat per anunciar una cosa amb certa seguretat, però sembla que tornarà a ser un cap de setmana força mogut, amb l'arribada de precipitacions i fred. Repeteixo que encara és molt aviat per dir la cota de neu i anar afinant el pronòstic, però sembla que els mapes s'estan alegrant en aquest sentit, i és que portem molts mesos sense veure gairebé precipitacions. Portem un mes de gener i un mes de febrer, ara que ja ha sortit el balanç doncs, força negatius. Aviam si aquest mes de març podem revertir bona part de la situació, perquè sembla que els mapes estacionals, que alguna vegada ja us n'he parlat, doncs, són els que ens indiquen la tendència a llarg termini. Doncs aquesta vegada, per aquest mes de març, indiquen que plouria una miqueta més, fins i tot, del que tocaria per l'època.
Una vegada al mes tenim cita amb el món del còmic. Ens endinsem en les pàgines dels clàssics, parlem dels seus personatges, històries i aventures de la mà de l'il·lustrador i escriptor sadurninenc Òscar Cerdà, que avui ha triat Jan Giró, també conegut com a Moebius, creador, entre d'altres, del tinent Blueberry. Som-hi, arrenquem aquest Vinyetes de març als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, un mes més ens acompanya l'escriptor i il·lustrador sadurninenc Òscar Cerdà, aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt content un cop més d'estar amb vosaltres al Vinyetes.
Abans d'endinsar-nos en aquestes figures del món del còmic, que a més ens apropen i ens serveixen una miqueta per endinsar-nos en aquestes vinyetes, et pregunto per la presentació del Follet Oriol, de l'última entrega del Follet Oriol. La vas presentar fa uns dies a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, a casa.
A casa.
I com va anar?
Bueno, com tu molt bé dius, a la Bíblia em sento com a casa, mai millor dit. No, va ser una presentació fantàstica, amb la que vam fer un format una miqueta diferent de l'habitual, i vam comptar amb la col·laboració de dos narradors, no? Narradors fantàstics, en Fran i la Mar, que mentre el Fran anava explicant el conte, anava llegint-lo, la Mar el anava escenificant. I bueno, jo vaig tenir també una entrada a lo que és a la sala d'actes divertida, fent el paper com d'un comte d'Aràcula amb un tro, vull dir que va haver efectes de so i tot, i va estar francament bé. I la canalla, doncs, com sempre, super entusiasmats, embaladits, veient aquest espectacle en directe amb el que han d'anar repartint les seves atencions, no? Veient-me dibuixar en viu, però seguint la fantàstica relació d'aquests dos col·laboradors, que ho van fer-ho fenomenal. Vull dir que estic molt content de l'experiència, i com sempre la rebuda de les famílies, va venir també a la llibreria Gepi, van haver-hi moltes signatures. Vull dir que què més es pot demanar d'un dissabte aquí a casa, no? A la biblioteca de Sant Sadurní.
Sempre diem que el públic infantil és un públic exigent, però sí, també és veritat que és un públic agraït, perquè quan la cosa agrada, doncs es nota, ho noten, i ho fan saber.
No, i a més és que, bueno, a les escoles, que és un dels llocs que també visito, la canalla té gestos finals com d'abraçar-me, diuen que m'estimen, és una cosa molt, molt entranyable. El públic infantil va haver una menuda que quan em va veure sortir amb la màscara de Dràcula, que era una màscara simpàtica, curiosament, de la pel·li Hotel de Transilvània, pobreta, va arrencar a plorar, però ràpidament me la vaig treure la màscara i es va calmar, no? Però vull dir que són aquests petits anècdotes del directe que a vegades, oi? I com que el conte va d'una festa monstruosa, doncs em va semblar escaient avidiat una miqueta com del comte Dràcula, amb una capa, i vaig dibuixar amb la capa i tot. Vull dir que em sembla que no hi ha precedent d'això, o potser sí que el... No recordo que hi hagi precedent que jo vagi disfressat dibuixant. Sí, sí.
Són autèntics, els nens, són genuïns.
Són el millor, caram, són el millor.
Durant aquestes properes setmanes, Òscar, en algun moment ens trobarem per presentar les noves aventures del Follet Oriol. Surten justament aquest dijous, dia 7 de març.
Exacte. Està això punt a punt de sortir. De fet, ahir vaig estar fent una sessió de fotos i una miqueta també de vídeos de promoció de la nova aventura, que si et sembla no revelem de què va,
no.
Però és una aventura molt potent, coincidint amb els 20 anys de la primera aventura de la Follet Oriol, la Cuca de Llum, i a més amb un número que per mi és el meu número preferit, que és el 3, és la 30a aventura, com ja hem comentat en alguna ocasió al programa.
En parlarem durant aquestes properes setmanes, et farem venir a presentar aquesta nova aventura del Follet Oriol per celebrar els 20 anys.
Estaré encantat de venir amb vosaltres un cop més.
I ara sí, anem a presentar el nostre protagonista d'avui. Jo crec que no els hem esgotat, però hem parlat de gairebé tots els clàssics, dels personatges més coneguts, els còmics de referència, els que tots tenim al cap. I avui ens endinsem en un que potser no ho és tant.
Exacte. De fet, no deixem l'escola franco-belga, en cert modus, però ho fem amb un personatge i el dibuixant, l'autor, que està orientat cap a un públic més adult. És a dir, el seu traç, els seus dibuixos tenen un caire més realista. I avui parlarem d'un gegant del còmic. És a dir, si parlàvem com a creador d'Hergé, no? Per públic de totes les edats, encara que evidentment infantil, juvenil, avui parlem d'un artista que pràcticament és com del renaixentisme. O sigui, és l'artista total. Ara us ho desenvoluparé. Avui parlarem de Jean Giraud, un francès, que més tard va ser, o potser més gent el coneix com a Moebius, i que per mi va ser un dels il·lustradors i dibuixants de còmics més influents del segle XX, com he dit. Com us deia, va néixer a França, en Eugène-sur-Marne, el 1938, i va deixar un llegat durador a través del seu estil únic i la seva capacitat d'innovació amb el món del còmic, la il·lustració i el cinema, que també en parlarem. Mm-hmm. Per això et deia que és un artista i un dibuixant, probablement, si m'haguessin preguntat quin dibuixant volia ser, potser aquest és el que assoleix el que guanyaria, en el meu cas, la llista. La seva obra va estar una àmplia gamma de gèneres i estils i va inspirar generacions de lectors, artistes i cineastes. Giraud va començar la seva carrera a la dècada dels 60 dibuixant una de les obres més icòniques, sens dubte la meva preferida. La sèrie de còmic El Tinent Blueberry. El Tinent Blueberry en castellà, perquè en aquella època, quan el vaig començar a llegir, el va editar Dargaud i va començar-lo a editar en castellà, no? Sempre m'ha quedat El Tinent Blueberry. El Tinent Blueberry és una sèrie de còmics del gènere del western, com us deia, creada per el Giraud, juntament amb un escriptor i un guionista extraordinari de la talla d'Agostini, però evidentment més amb el registre, de, com deia, d'adults, que és amb Jean-Michel Charlier, que també té altres, ha col·laborat amb altres artistes des de la vessant de guionista, com et deia. I la sèrie n'és a l'any 63, és un any dels 60s, veu la llum Astèrix, veu la llum Michel Tanguy, també d'Uderzo, i per descomptat el Tinent Blueberry. La sèrie, com us deia, segueix les aventures del protagonista, el tinent Mike Blueberry, un oficial de la cavalleria de l'exèrcit dels Estats Units durant el segle XIX. El personatge, curiosament, està inspirat en l'actor francès Jean-Paul Belmondo. Té els trets, sobretot amb els primers àlbums, es nota que ella es va inspirar en aquest actor. que justament amb el nas trencat, i és un actor, per als que no ho sapigueu, fonamental a l'Escola de Cine Francesa, la Nouvelle Vague. Sobretot perquè hi he recordat fil fundacional de Jean-Luc Godard, que es deia Bout de Souffle. Suposo que la traducció en català seria el final de la fugida, el final de l'escapada, que feia com de lumpen, i m'imagino que per aquesta, bueno, per aquesta connexió el Giró va pensar en bé. No? De fet, hi ha un àlbum que es diu Nariz Rota, o sigui que aquí està claríssima la influència de Jean-Paul Belmondo. Les històries del Tenente Blueberry estan plenes d'acció, intriga i personatges, i una galeria de personatges secundaris fascinants. Tot ambientat, com et deia, amb l'ús americà. És un fet que el Giró, que va passar uns anys als Estats Units a la seva joventut, ha estat fonamental per dotar la sèrie d'un realisme absolut. Podria dir-se a voltes que la pols que dibuixa, com la dibuixa sobre la roba, sobre les botes, sobre els... A vegades sembla que traspassi la pròpia vinyeta. És a dir, treballa molt bé tot el tema de la textura dels deserts, bueno, i el que és els decorats, els salons... Es nota que hi ha una documentació rigorosa, cosa important tenint en compte que en aquella època, com he comentat en altres ocasions, els dibuixants havien de recórrer a hemeroteques o a filmografia. I en aquest sentit hi ha alguna coberta que està inspirada en algun fotograma d'aquell gran cineasta que va ser John Ford, pràcticament el número 1 fent Westerns, no? I possiblement per molts el millor director de cine de la història. El còmic es distingeix per l'atenció meticulosa, com deia, als detalls, en els dibuixos de Giró, la seva narrativa envolvent i els personatges complexos. Giró va crear paisatges impressionants i va capturar de manera l'esperit àrid i salvatge de l'Oest. La seva col·laboració amb Charlier va donar lloc a temes emocionants i diàlegs enginyosos, que van fer del Tinent Blueberry una obra llegendària en el món del còmic. Es podria dir, com us acabo de dir, que la sèrie és una veritable posada en escena dibuixada del gènere cinematogràfic per excel·lència, com a mínim el cinema nord-americà, el Western. És el gènere fundacional de Hollywood, no?
Sí.
Les pel·lis de Tom Mix, de William S. Hart i del propi John Ford a l'etapa silent. I, de fet, una de les primeres pel·lis silents de la història recordada és Assalto y robo en un tren. Ho he dit en castellà perquè no... La traducció al català la desconec, però es coneix com això, no? El personatge de Blueberry va ser molt estimat pels lectors gràcies a la seva humanitat, valentia i integritat. I van abordar temes molt diversos, com la justícia, la lleialtat, la corrupció política i la redempció, capturant l'imaginari popular durant dècades. De fet, encara segueix publicant amb altres guionistes i dibuixants, a qui els ha tocat el repte d'imitar l'extraordinari traç de Giró. Missió complicada, sens dubte, però vaja, hi ha algun deixeble que ho fa fenomenal i que pràcticament podria ser el Giró de l'etapa, diguéssim, final, en quant a estil es defineix. Més endavant, ja en Giró, ja als 80, finals dels 70, primers dels 80, ara Moebius va encetar una nova etapa, treballant en còmics de ciència ficció, i va guanyar reconeixement pel seu treball en revistes com Metal Hurlant i Heavy Metal, que també va tenir una traducció cinematogràfica, també es va portar al cinema. Va col·laborar amb el guionista Alejandro Jodorowsky i va produir obres revolucionàries com L'Incal i Les aventures de John Difol. De fet, va formar part de Les Humanoides Associés, era un grup de dibuixants que em fa la feta que inclús consumien substàncies, sí, dibuixaven fumats, és una cosa tremenda, perquè els guions eren molt, molt elaborats. Però jo personalment, com et deia, em quedo amb el còmic més senzill, més a l'abast de tothom, amb aquest còmic primerenc del Tenente Blueberry. Aquests abordaven temes filosòfics, espirituals i psicològics amb un estil visual únic i imaginatiu. Aquí Moebius trenca amb l'estil del Tenente Blueberry i el fa molt més acurat, fa unes trames, fa com una revolució que després la torna a aplicar el Tenente Blueberry. És curiós, perquè és un dibuixant en constant evolució. I, de fet, una de les característiques més distintives de l'estil de Moebius és la seva capacitat per crear paisatges i personatges detallats i surrealistes, amb línies fluides i unes textures, com et deia, impressionants, ampliant el món del còmic i aprofundint sobretot a la psicologia dels personatges, no? També és destacable que va ser un mestre en l'ús del color i la composició, creant imatges captivadores que transportaven els actors a mons nous i fascinants, aquests que et deia de l'etapa de Moebius, no? I també s'ha de dir que en diverses cobertes del Tenent Blueberry es podria considerar que són veritables pintures a l'oli, dignes d'estar exposades en un museu. Això ja ho he dit d'altres autors, però és que el tipus tenia una capacitat. Aquí, de fet, porto un àlbum i jo crec que també m'imagino que algunes de les cobertes estaven inspirades en artistes de l'època que capturaven les cavalcades dels apatxes, com Remington, per exemple, no? Vull dir que era un tipus extraordinari, tocava tot bé, les cobertes, els interiors. Hi ha, per exemple, també una petita incursió amb el món Marvel, una visió personal d'un àlbum increïble del Silver Surfer, l'Estela Platejada, que és una autèntica meravella. És a dir que, i si per això no fos poc, Moebius va deixar el seu llegat amb altres formats d'art, com deia, incloent el cine i els concepts de dissenys per personatges. En pel·lícules com Alien, de Ridley Scott, va dissenyar els tratges dels astronautes, que eren una mena de mescla entre tratge d'astronauta normal i samurai. Ridley Scott el va fitxar, i bueno, els seus dissenys són formidables. O Tron, la pel·lícula Tron, també de ciència-ficció, una pel·lícula pionera amb l'ús de la tecnologia digital, molt a les beceroles, però que ja utilitzava el tema digital, o El Quinto Elemento, més recent, una pel·li de Bruce Willis. Bueno, resulta impressionant l'extensió de la seva obra, un dels autors dibuixants més prolífics del segle XX, sens dubte. I, en definitiva, com us comentava, la seva influència a la cultura popular és innegable. Malauradament, Moebius va morir el 2012, deixant un buit tremendo, però la seva obra continua ben viva i segueix sent admirada per amants com jo, bojos del còmic, del cinema i de l'art en general. En fi, això és una miqueta, unes pinzellades d'aquest artista total que va ser Jean Giraud, àlies Moebius, i que, de fet, el trobareu a qualsevol biblioteca, perquè la seva obra es va reeditant, es van fent també, com es diu, integrals del Tenente Blueberry, vull dir que s'ha editat en diversos formats i continua viu, absolutament. Per cert, també s'ha fet alguna pel·lícula del Tenente Blueberry, que no ho havia dit, amb personatge real aquest cop.
Deies que, i ho comentàvem, no?, que segurament Jean Giraud és una mica més desconegut que la resta de personatges, la resta d'escriptors, la resta d'il·lustradors que ens han anat acompanyant durant aquests mesos. Portaves un exemplar seu, m'ensenyaves coses, perquè personalment jo no l'havia vist mai, i sí que és veritat que pels nostres oients els hi recomano moltíssim, no?, que fullegin, perquè realment el traç, l'exactitud, el detall, brutal, és increïble.
Brutal, la profunditat de camp, l'aprofitament de l'enquadre, que, com et deia, és molt cinematogràfic. És que el còmic i cine van de la mà, encara que és el germà petit, té uns recursos, i es nota que la influència poderosa, com et deia, del Webster. I el que més em sorprèn és que és un tipus d'origen francès, però tu estàs veient realment un dibuix i una narrativa absolutament americana, si em permets, si és que es pot distingir, no?, aquestes nacionalitats, que jo crec que sí, que en cinema, la fàbrica de somnis, jo quan veig una pel·li nord-americana, que no vol dir que els directors siguin nord-americans, perquè com ja he comentat amb altres vinyetes, després de la Guerra Mundial, els Estats Units es va nodrir de directors que fugien de l'horror de la Segona Guerra Mundial i es van assentar a Estats Units i pràcticament es van tornar americans, no?, amb la seva concepció de fer i d'anar a les arrels d'aquest país recent, a cert punt, però que ha donat artistes increïbles, no?
Un plaer avui, Òscar, que ens portis a aquest gran i que el descobrim junts. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres un mes més al Penedès en Xarxa.
A vosaltres.
I ens retrobem el mes vinent.
Sens dubte. Una abraçada.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els centres escolars obren les seves portes aquests dies per donar a conèixer les instal·lacions i els projectes educatius abans de la preinscripció. Dissabte al matí, l'Institut Miret Fontanals de Vilafranca celebrava la jornada de portes obertes. Les visites es feien en grups reduïts i calia apuntar-se prèviament per tenir un control sobre l'assistència i organitzar la jornada amb agilitat. En el cas del Milà, hi havia prevista la visita d'unes 170 famílies d'alumnat de sisè que el curs vinent començarà la secundària. A banda de les visites, es van organitzar xerrades específiques dels cicles formatius en l'àmbit sanitari i l'àmbit esportiu, així com dels diferents batxillerats. Amb jornades com aquestes, els instituts de Vilafranca donen continuïtat a la xerrada informativa conjunta que es va fer el passat 15 de febrer a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa, organitzada per primer cop per l'Ajuntament. Sant Sadurní tanca les dutxes dels centres educatius per estalviar aigua. Els serveis d'educació i acció climàtica de l'Ajuntament de Sant Sadurní s'han reunit amb les direccions dels diversos centres educatius de la vila per explicar-los la necessitat de reduir el consum d'aigua als centres i de fer pedagogia en aquest sentit a causa de la situació d'emergència per sequera. Una de les principals mesures que ja s'han posat en funcionament a partir d'aquesta setmana és el tancament de les dutxes dels centres per l'alumnat de primària i activitats extraescolars i que l'Ajuntament ja va prendre amb les dutxes de la zona esportiva i d'altres equipaments esportius. Així mateix, les escoles treballaran el tema de la sequera, els diferents cursos al voltant del Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra aquest 22 de març, amb l'objectiu de conscienciar-los de la importància de l'estalvi i de la necessitat de prendre mesures urgents per canviar hàbits i usos. Us parlem ara de la commemoració del Dia de les Dones a Santa Margarida i els Monjos. Aquest any, entre els actes, destaca la presentació del Fons Audiovisual de la Memòria de les Dones del municipi, que veu la llum amb el projecte Fils de Vida, del qual ja es va mostrar un tast la passada tardor i que ara donarà a conèixer el testimoni de 6 veïnes del municipi que han estat enregistrades per mostrar la seva història i les vivències relacionades amb el poble. La presentació es durà a terme a la Masia Mascatarro aquest dijous 7 de març a les 7 de la tarda i anirà acompanyada d'una exposició on es podran veure les entrevistes senceres de les protagonistes i diversos elements informatius sobre el procés de creació del projecte Fils de Vida. Els actes del programa del Dia de les Dones inclouran també una ruta urbana sobre les dones durant la Segona República i la Guerra Civil al municipi, una hora del conte infantil, un acte de poesia en veu alta i una representació del teatre documental Fer el salt, estrenat l'any passat. I els bisbalencs Alfredo Juan i Josep Martínez queden tercers en la classificació al Campionat de Catalunya de tenis taula. El passat cap de setmana es va celebrar el Campionat de Catalunya de tenis taula a Vilafranca i els bisbalencs Alfredo Juan i Josep Martínez del CTT Vilafranca van quedar tercers en la classificació de la categoria més 65. Els bisbalencs també tenen previst participar al Campionat d'Espanya que es disputarà a Guadalajara del 15 de juny al 3 de juliol i posteriorment del 6 al 14 de juliol també participaran al Campionat Mundial que es jugarà a Roma. Alfredo Juan ha explicat que va anar tot molt justet, que va fallar en l'eliminatòria amb el Calella i per això van quedar tercers. I tot i això, aquestes coses passen, diu el jugador. Igualment estan molt satisfets amb el resultat i amb ganes d'anar a les properes competicions.
Penedès en xarxa.
Són 9:05. Aquest divendres se celebra el 8M, el Dia Internacional de les Dones, una efemèride que l'ONU va reconèixer l'any 1975, però que ja se celebrava dècades abans i que serveix per posar en valor els drets conquerits per les dones en tots els àmbits i commemorar aquesta història de lluita i sacrifici per aconseguir-los. En els últims anys ha crescut la implicació i la sensibilització envers el 8M. S'ha fet molta feina, però encara queda molt camí per recórrer que hem de fer totes i tots plegats. Avui coneixerem alguns dels actes que s'organitzen, parlarem sobre protocols per evitar assetjaments a la feina i donarem veu a associacions de dones. Comencem aquest tema de la setmana a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs qui m'acompanya és un home, en concret el Juanca Fuentes. Ell és el president de l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell. I primer de tot, bon dia, Juanca, com estàs?
Molt bon dia, molt agraït de l'entrevista i d'estar aquí amb tu.
Escolta, parlem del Dia de la Dona, com bé saps, i des de l'Associació Cultural d'Extremadura treballeu des de fa molt de temps per visibilitzar aquest paper de la dona.
Correcte. La nostra entitat sempre ha sigut una entitat molt oberta i plural i des de fa 15 anys que celebrem el Dia de la Dona. Cada any busquem quatre dones impressionants del Vendrell o de la comarca, perquè a nosaltres ens agrada fer arrels, i busquem quatre dones que tinguin història, que tinguin alguna cosa que contar, no? I sobretot alguna sempre molt arraigada del Vendrell, perquè ens agrada el nostre poble, i també agafem dones de diferents sectors de la societat, no? Que això ens agrada que la gent, que no, sobretot que no tinguin que ser socis de la nostra entitat, que siguin plurals, no? Uh-huh. I que contin la seva història, que és molt interessant, la veritat. I aquest any tenim quatre dones impressionants, molt diferents entre elles, que ens sorprendran a tots.
Déu-n'hi-do. Escolta, alguna vegada t'han dit com sent un home lluites pel dret de les dones?
Bueno, és que no té res a veure, no? Jo també sóc d'un col·lectiu de l'LGTBI, un col·lectiu molt discriminat, i crec que les dones tenen que molt a dir i són un pilar molt important a la nostra societat. Llavors, estic amb elles, sóc una altra dona i hem de lluitar pels drets. No volem més, sinó la igualtat.
Juanca, quins drets creus que ens manquen encara a les dones?
Home, primer de tot, la igualtat. La igualtat, què vol dir? Tindre els mateixos drets laborals i socials. I això són vitals en una societat d'avui dia. Que les dones tinguin que cobrar menys per fer la mateixa feina és discriminatori. I això a mi no m'agrada. Mm.
Clar, jo ara et preguntaria que, clar, per mi, el fet de celebrar un dia només com a commemoració, jo crec que és un treball diari. Creus que és necessari que encara hi hagi dies com aquests?
Malauradament, per això es fa, perquè la societat encara no està totalment actualitzada i hem de festejar, celebrar, commemorar el Dia de la Dona, perquè n'hi ha molta gent, moltes dones arreu del món que simplement per ser dones tenen un judici paral·lel per simplement ser dona. Llavors, encara avui dia hem de festejar, celebrar, commemorar, com vulgueu dir-ho, el Dia de la Dona. És molt important que el 8M, homes, dones del col·lectiu, hem de sortir al carrer i dir que les dones són aquí i valen el mateix. Mm-hmm.
Juanca, primer parlaves d'aquesta taula rodona que es farà demà, sí, dimecres, però abans del dia 8 la feu molt forta.
Sí, el que passa és que aquí al Vendrell hem de ser forts. I n'hi ha un col·lectiu i les associacions d'aquí, el món col·lectiu del Vendrell, és molt fort i hem d'estar junts, i nosaltres som un pilar molt important perquè la nostra entitat està al centre del Vendrell, estem en una situació molt bona i, a part de fer això, de commemorar el Dia de la Dona, fent moltes activitats pensant en elles. I el divendres també fem un sopar de germanor amb moltes dones del col·lectiu, d'altres entitats del poble, i hem de ser-hi. Som un referent amb el tema de la dona, perquè és una taula rodona on segurament l'any passat va tenir un èxit de més de 150 persones. Llavors, hem de tornar a fer-ho i hem de tornar a donar veu.
I el sopar d'aquest divendres, esgotadíssim des de fa molts dies.
Sí, la mateixa setmana es va agotar tots els tíquets, no queden... està tot ple. N'hi ha una llista d'espera de més de 50 dones per poder-hi ser-hi al sopar, però ja hem arribat al tope, que el nostre tope és de 150 persones. Si no puc... Sí, la veritat és que sí, el mateix dimecres que vam obrir les inscripcions es va esgotar. Perquè és que és una festa, ja és una festa que és una tradició. I és la mateixa setmana, és la setmana de la dona, no? On obrim la nostra entitat perquè la gent vegi tot el que fem, però sobretot obrir el dimarts, que és demà, i divendres, per donar veu, per donar-li una sensibilitat especial i visibilitat a les dones i al nostre col·lectiu, perquè el nostre col·lectiu també, de vegades n'hi ha dones que són rurals, de l'Extremadura rural, que és un camp molt difícil i que han tingut que treballar molt per ser on són, no? I una dona pot fer el que vulgui. I això per mi és molt important. I el món de les entitats, d'associacions, fonamentalment, els dirigeix una dona. Aquí al Vendrell, quan fem reunions entre totes les entitats, majoritàriament són dones. I això s'ha de valer i això s'ha de notar.
Clar. Juanca, 15 anys al capdavant de l'associació, són molts anys. I rescollit ara fa un parell de mesos, tot just. Significa que fa les coses bé, no?
Suposo que sí, perquè sempre surto reelegit en majoria absoluta, així que tan mal no ho faré, no? I ja porto 15 anys. El que passa que no donaré més dades, però no vull dir la meva edat. Però tinc 41, molt contents i molt, molt orgullós de les meves raels. Perquè jo soc vendrellenc de naixement, però tota la meva família és extremenya i alguna part també d'Andalusia, i estic molt orgullós del que soc i del que represento.
Com és l'Associació Cultural d'Extremadura? Explica'ns una mica.
L'entitat és que és molt oberta, ha canviat molt, perquè ara mateix fem activitat de tota mena. Per això som una de les entitats que més creixen del Vendrell. Fem la xatonada, fem les migues, fem ball, fem excursions, fem un munt de xerrades. Llavors tenim una gran diversitat. La nostra entitat fem sardanes, fem les gralles, fem sevillanes, fem jotes, fem de tot. Llavors, això ens fa que estiguem amunt. Estem molt forts ara mateix.
Clar.
Perquè si no et mous, et quedes parat i això no avança en una entitat d'avui dia.
Clar, cada cop veiem més habitualment a les associacions que falta aquest relleu generacional. No és habitual veure una persona jove de 41 anys al capdavant tants anys d'una entitat. I això sorprèn en positiu, lògicament.
Sí, la veritat és que és molt difícil que la gent jove tingui una responsabilitat i perquè això de una feinada molt gran, no? Però és que jo soc d'aquesta entitat, aquest any fem 40 anys i jo tinc 41. Ja vaig néixer...
Amb el carnet a la boca.
Com aquest que diu, no? Sí. Des de petit ja, como lo decimos nosotros, ya lo estoy mamando.
Clar.
Llavors, és que és part meva, l'associació és part meva i he de lluitar i he de treballar i amb molt de gust. Però sí que és veritat que la gent jove s'hauria d'implicar una mica més.
Quina és l'edat mitja del vostre públic objectiu?
És que al tindre tanta diversitat, nosaltres ho tenim de la següent manera. Tenim activitats per la gent jove, llavors va gent de 18 a 40, diguem, els infantils, que els tenim tallers infantils, ja són per la canalla, i després ja a partir de 40 i pico ja tenim molta gent perquè fem, com he dit abans, no? Fem balls, conferències, ho tenim molt. Però sí que és veritat que quan són les dates més importants de l'entitat, ahir ens juntem tots. Mm. Llavors sí, ara som una entitat molt forta, som de més de 500 socis ara mateix. Sí, la veritat és que sí, hem crescut molt.
Déu-n'hi-do.
I està molt bé perquè estem molt contents i tenim ganes, i això és molt important en una entitat, tindre ganes.
Clar, això t'anava a dir, arriba un moment que us esgoten les idees o tu ets cool inquiet i sempre estàs allà buscant i picant pedra?
Pues sí, m'agrada tindre el factor sorpresa, m'agrada estar sempre pensant, mirant en el demà, i no sé com faig, no sé on trobo tant de temps, però la meva ment sempre està ahí planejant, a veure què fem, sobretot que sigui diferent per ser notícia.
Clar.
I la veritat és que ho som. Estic molt orgullós.
Bueno, de fet, l'Ajuntament del Vendrell tirar de vosaltres moltíssimes vegades a l'hora de fer segons quines activitats.
La veritat és que sí, perquè, com t'he dit abans també, no? El ser el centre del Vendrell sí que implica que molts socis s'impliquen i venen a la nostra entitat. Llavors, l'Ajuntament moltes vegades ens truquen i ens diuen de fer activitats conjuntes. Igualment, nosaltres cedim el nostre local a qualsevol entitat cultural que vulgui fer alguna festa, alguna reunió, sempre que sigui de l'àmbit cultural. I sí, la veritat és que sigui l'Ajuntament, igual que la regidoria i la Junta d'Extremadura, no ens deixen mai.
I com és gestionar el tema de subvencions, sí, econòmicament?
Bueno, està bé, perquè ara... Això és més difícil, perquè demanar sempre és difícil i l'obligació de l'Ajuntament sempre és dir una miqueta que no, però no ens podem queixar, perquè sí que és veritat que quan presentem els nostres projectes són impressionants. Llavors, és que no poden dir que no. Treballem molt, perquè ens costa, però sí que tenim el recolzament de l'Ajuntament i bueno, de la Diputació i també de l'alcalde Albinyana, el senyor Quim, que sempre està pendent de la nostra entitat i s'ha de s'agrair, no? Mm. També quan fem algun event molt gran, hem de demanar l'ajuda del comerç del Vendrell, tenim la sort que moltes empreses i molts comerços del Vendrell estan amb nosaltres, no? I la Immobiliària Cerrato, els serveis, sempre estan amb nosaltres, són uns grans patrocinadors, el Finca Sant Mangol també. És que n'hi ha moltes empreses que aposten per la nostra entitat i això, clar, això et fa gran.
Clar.
El tindre més, això és la veritat, no? Sí. Si tens més pressupost, pots fer més...
Més cosetes.
Sí, exactament. Llavors, sempre estem agraïts de que la gent aposti per nosaltres. Això és un segell que diu que les coses estan fent bé.
Clar. Doncs, Juanca, enhorabona per la vostra feina, enhorabona per reivindicar fa tants anys el paper de la dona i que vagi molt bé la taula rodona de demà i el divendres.
Perfecte, molt agraït a tu, Lourdes, perquè segur que sí, que ho faràs un paper molt important. Estic molt agraït amb tu, que demà seràs la que dirigeix una mica aquest debat i segurament serà tot un èxit.
Seguríssim que sí. Una abraçada, Juanca.
Una abraçada, bon dia.
Gràcies, Lourdes. I ara, el Raimon de Cara, des de Canal 20, a Olèrdola, ens apropa la segona participant. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Parlem amb la Carme Capdevila-Albor. Molt bon dia, Carme.
Bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos. La Carme és voluntària d'ADF, d'Agrupació de Defensa Forestal. Actualment ets membre de l'ADF Roser Montaner d'Olèrdola i has promogut la realització d'un protocol per prevenir assetjaments dins d'aquestes agrupacions de les ADFs. L'origen d'aquesta motivació personal va ser una situació que tu vas patir directament en una altra ADF.
Sí, sí, correcte. I degut a que al viure aquesta situació vaig intentar saber cap a on havia de dirigir-me, amb qui havia de contactar, i ens vam trobar, jo vaig anar després d'altres consultes, vaig acabar a la federació d'ADF i no vam saber com procedir davant d'aquesta situació.
La Federació del Penedès-Garraf?
Sí, la Federació del Penedès-Garraf. I d'aquí ho van traslladar al secretariat de totes les federacions i arrel d'això es va començar a parlar ja de fer un protocol que a dia d'avui ja està fet.
Ja està aprovat.
Sí, està aprovat i amb previsió d'incloure'l en el decret de les ADFs que s'està modificant i que s'inclourà dintre d'aquest document perquè vagi directament a la acció climàtica, que és la
conselleria.
La conselleria que ens pertoca. Mm.
I què conté aquest protocol?
Conté això, que crear una comissió de la gent que decidim fer-ho per... que en el moment que algú senti o tingui aquesta situació pugui dirigir-se a nosaltres directament i a partir d'aquí engegar ja tot el protocol. Entenc que és, molts protocols són genèrics i és doncs això, engegar la roda del protocol per arreglar aquesta situació. Mm.
Tu a l'anterior ADF, de fet, entenc que formalment encara ets... Tens la formació, la capacitació de ser coordinadora operativa.
Correcte, sí.
I en un món molt masculinitzat a molts sectors, també a les ADFs, potser sí. Alguns voluntaris no ho entenien, aquesta situació.
No. se't valora per els focs que has apagat i ja està, no per les teves capacitats, perquè un coordinador operatiu en principi no és una persona que ha d'estar al capdavant d'una mànega. És el que coordina el grup de gent perquè vagi a un lloc, vagi a un altre, i per coordinar en cas de bueno, sempre sota les ordres dels bombers i coordinar la nostra gent. I llavors aquí, doncs no.
Has estat valenta perquè una acció teva, iniciativa personal, doncs té aquesta dimensió nacional, perquè és un protocol que interpel·la el conjunt de les ADIFES del país.
Sí.
Però per mi entenem que hi ha hagut desgast també personal.
Home, sí, a mi m'ha afectat moltíssim. I encara estic tocadeta. Però, bueno, tinc moltes ganes de fer-ho perquè se sàpiga que existeix, que no és cap vergonya, i que qui ho estigui visquent, que tingui un lloc on poder recolzar-se, perquè ho passes molt... Dubtes de la teva capacitat, tens el síndrome de la impostora, que, evidentment, doncs, qüestiones, no sé com fer-ho, no sóc una persona correcta per estar en aquell lloc... Bueno, tu qüestiones tot, i això, psicològicament, t'afecta molt.
Evidentment, hem de subratllar que tota aquesta situació que expliques no menysté la tasca de les ADFs.
No, ni molt menys. No, jo me les estimo moltíssim i tinc moltíssima gent que són gent fantàstica. No, al contrari. Fem una tasca molt, molt xula. Molt, molt xula.
I tant de bo hi haguessin més homes i dones.
Evidentment, homes i dones. I més dones que haurien d'entrar, perquè malauradament no hi ha gaires dones. No hi som, no hi ha una paritat de dones i homes.
Gràcies, Raimon i Carme. I acabarem aquesta primera part del tema de la setmana tornant a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez, que està molt ben acompanyada.
Doncs efectivament, perquè m'acompanyen tres dones representants de dues de les entitats femenines i feministes de Sant Sadurní. Ja són la Remei Casanovas i la Josefa Rovira, de l'Associació de Dones de Sant Sadurní, i la Mati Hernando, de Sansa Feminista. Molt bon dia a totes tres. Com estem?
Molt bé.
Estem a punt de col·laborar per la Setmana de la Dona.
A punt totes tres per aquest 8M que preparem amb ganes aquí a Sant Sadurní. No només el 8M, la Setmana de la Dona, que treballeu des de la Taula per la Igualtat, tant des de l'Associació de Dones com des de Sansa Feminista, en col·laboració amb entitats femenines, amb partits polítics, amb tots aquells que vulguin treballar per la igualtat aquí a Sant Sadurní, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, des d'allà fa ben bé, des del 25M, oi, perdó, des del 25N, que funciona bé, que ens trobem ben bé cada dilluns i que, bueno, doncs de mica en mica anem lluitant perquè el feminisme i la lluita feminista doncs es vegi que hi a la vila.
Amb dues entitats molt diferents a nivell de trajectòria, a nivell d'edat, en molts nivells. Sansa Feminista, en aquest cas, és una entitat força nova. L'Associació de Dones tenia un bagatge llarg.
Ja fa 21 o 22 anys aquest any, 22 potser. Sí, 22 anys, ja ara m'he despistat els anys que fèiem. Però sí, tenim molta gent. Amb els últims dos anys, com aquest que d'ençà que vam celebrar els 20 anys, que va ser una mica de ressuscitar de l'associació. Ara som 360 dones, quan realment érem poquetes, érem 200 o així. La gent té, d'ençà de la pandèmia cap aquí, la gent té la necessitat, la gent no, les dones tenen la necessitat de sortir, d'ajuntar-se, de fer coses, de poder compartir l'amistat entre elles. I això fa que, com que fem moltes activitats, doncs aquí els tenim molt ben acompanyades.
Preparem aquí Sant Sadurní moltíssimes propostes per aquest divendres, pel 8M. Parlem una miqueta d'aquestes propostes. No sé qui s'anima a començar.
Bueno, nosaltres, ben bé com tu deies abans, sí que som una associació més nova, no? Tant de bo arribem ja a les 200 que deia la Remei. Però sí que és veritat que des de la nostra vessant sí més reivindicativa, sí que fiquem molt l'ull en aquestes dues dates que són tan, tan importants per a les dones a nivell reivindicatiu i que fem més ressò, doncs nosaltres d'aquest any ens decidim doncs, per fer una mena de la doble cara de la moneda, que sembla que és una frase que darrerament sento molt pels mitjans de comunicació i també està bé perquè doncs, la gent s'està adonant, totes les persones ens estem adonant de que no tot és una cara, no? Que les coses es poden mirar des de diferents vessants. I la nostra proposta doncs, va una mica per aquí, no? Doncs per donar llum tant a aquesta vessant més bonica, per dir-ho d'alguna manera, i d'altra que potser ens ha de fer pensar una mica més a nivell social i a nivell societat què és això.
Divendres, a partir de 6:45 de la tarda, arrenca l'acte central d'aquest 8M i des de l'Associació de Dones prepareu el sopar de la dona, que està ja totalment instaurat.
Abans era un sopar.
Dinar.
Però només ho explico perquè els oients, no es despistin, perquè si no nosaltres no anem a sopar. Passa que el dinar antigament ho feia l'Ajuntament, però després, en qüestió de diners i tot això, ho va deixar de fer i llavors vam dir, home, això no pot ser, perquè llavors ja eren moltes dones que estàvem al municipi que teníem ganes de trobar-nos i això. I llavors ho vam agafar a l'associació i vam començar, quatre i el gat, que dic jo, però ara ja som actualment, aquest any, 93 o 94 persones i anem a dinar amb totes les ganes de passar-nos-ho bé, de fer les coses tal com calen i que, a més, s'ha de fer una mica de treball de camp a dintre d'aquest dinar. Vull dir, no serà un dinar i prou. Hi ha una mica de reivindicació perquè les dones mateixes entenguin què vol dir el dia 8 de la dona, el dia 8 de març.
Dinar reivindicatiu, en aquest cas, dissabte, el dia 9 de març. Posem punt i seguit. Anem a les notícies i d'aquí uns minutets reprenem a aquesta tertúlia, ja en format tertúlia, parlant del 8M, de feminisme i de dones. Fins ara.